Millor que centenaris, millor que de la vila, millor gegants vells. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, i millor que cristians.
I millor que cristians.
És una de les doncs, curiositats que va explicar en la seva interessant conferència de la peça del mes. La peça del mes, el Consorci del Patrimoni sempre intenta doncs, passar de festa major, dedicar-la a algun element del patrimoni festiu, i doncs, no podia ser menys aquests gegants vells de Sitges. Uns gegants que tenen la seva història doncs, a partir de l'any 1897, quan se substitueixen una parella de gegants moros que hi havia en aquella època. És curiós com, clar, hi havia uns gegants moros a l'època, perquè a finals del mitjans del segle XIX, va explicar en Miqui Marçal, que els gegants no eren uns elements de prestigi, i aleshores es buscava caricaturitzar, i com, clar, com Espanya havia estat en guerres amb el nord d'Àfrica, doncs clar, els elements de cara que caricaturitzar eren els moros, i per això hi havia una parella de gegants moros. Es van intentar reparar, es va desestimar reparar-los, i clar, a l'encarregar una parella de gegants nous van dir, home, fem-los macos, i van triar, sembla ser, la imatge del rei Jaume I i d'una noble, no és que sigui la seva esposa, sinó simplement doncs, d'una persona que li fa de parella. De fet, això fa que, com Jaume I era comte també de Barcelona, que en Miqui Marçal demani un canvi en la corona. En lloc de portar aquesta corona reial, portar una corona comtal, perquè en algunes imatges sí que hi ha aquesta representació de la corona comtal, que és una corona, en lloc de ser recta, té la part alta una mica més oberta cap a fora, i a més les formes són més arrodonides, i aleshores, diguem, s'adiuria més amb la figura d'això, de Jaume I. És una de les curiositats. Va repassar Miqui Marçal doncs, el vestuari, molt vestuari, molt divers, oi, que han tingut també doncs, fins i tot aquests canvis d'estètica. L'any 31 el gegant va sortir sense corona, quan s'havia proclamat la república, o l'any 39 va sortir sense barba i amb un bigotet franquista. Per tant, doncs, moltes vegades també han caracteritzat el gegant doncs, amb els gustos o amb les novetats socials i polítiques de l'època que li ha tocat passar. Els gegants que l'any 75 van ser substituïts per una nova parella, i que en Miqui Marçal proposa doncs, que siguin els gegants nous i els gegants vells. Va dir Miqui Marçal que els gegants de la vila, en el fons, ho són tots. Els gegants americanos és obvi que són també gegants de la vila, i fins i tot els gegants moros, malgrat que són d'una entitat privada, quan surten fora de Sitges també són gegants de la vila. Doncs, per tant, doncs, proposa aquesta denominació.
Això és la manera bergadana, eh?
Sí.
Els nous i els vells.
Doncs proposa aquesta denominació que, diguem, s'adiuria més en el que representen aquests gegants. I fins i tot, doncs, qui vulgui jugar, ens ho van ensenyar en fotografies i ara ho explicarem perquè és més senzill d'entendre, la manera de diferenciar-los quan surten la parella nova i la parella vella, a part de la manera de ballar-los, doncs, perquè com els vells són molt més pesats, costen més, i per tant tenen uns, els geganters els fan moure amb més dificultat i tenen uns moviments doncs, més pausats, això és obvi, però el gegant vell agafa el ceptrot, l'agafa amb la mà, mentre que el gegant nou l'aguanta per sota. Aquesta potser és la diferència més...
La posició del braç de la dreta a l'hora d'aguantar el ceptrot, això per un costat.
Això per un costat.
Ens deies que en l'espasa també hi ha...
El dit del gegant vell està alçat.
El dit polze. Està...
Mentre que en el gegant nou l'espasa l'agafa amb tots els dits, inclòs amb el polze. I en el cas de la geganta, doncs bé, bàsicament la diferència la podem trobar a la cara i al coll. La cara de la geganta vella està una mica inclinada i és més arrodonida, així com el coll és una miqueta més ample. En canvi, en el cas de la geganta més nova, que es va fer a imatge i semblança, és tot una estructura més estilitzada. Per cert, que també en Miqui Marçal va explicar que probablement quan es van fer l'any 1897 partien d'uns motllos, perquè és primera que es van fer molt ràpid i segona que s'han localitzat imatges d'altres gegants que alguns no porten barba i alguns tenen, no són tan estilitzats com els nostres, sinó que són més xatos i per tant doncs costa de veure, però que les cares són gairebé iguals que el nostre, per tant doncs té alguns germans bessons doncs... de cara en algunes poblacions. Si no recordo malament, va dir a Sant Quintí de Mediona, també hi ha una parella a Barcelona i no recordo quina altra de les poblacions, ara ho sentiran també, però doncs altres de les curiositats.
Que tenen germans, vaja.
Correcte, i per últim, aquesta ens va fer molta gràcia, és l'última que va dir. Els gegants van sortir l'any 1897 per primer cop. Els van encarregar el juliol, els van fer a Barcelona i
van sortir
per Festa Major. Però clar, la colla de portants dels gegants d'en Querol, que eren els gegants vells, van veure quan pesaven que van decidir no portar-los, exceptuant un. Per tant, doncs, la primera colla de gegants, de geganters dels gegants vells, va ser una persona. Una persona pels dos gegants. És a dir, el cercavila va ser anar de l'Ajuntament fins al pont de Can Perico,
sí,
primer amb un gegant, deixar-lo allà, pujar
a l'Ajuntament
i anar a buscar la geganta per baixar-la. Aquesta és... Per tant, la primera colla de gegants va ser format per una persona pels dos gegants.
Colla única.
Colla única.
Colla única, eh? Colla única. Per on comença aquesta història, Joan?
Doncs, comença agraint al Consorci del Patrimoni doncs, el fet d'haver entès que això, que els gegants són també un element important patrimonial i que, per tant, doncs, que se li dediqui una xerrada de caràcter més artístic, doncs, vol dir el paper que tenen dintre de la festa. I a partir d'aquí doncs comença aquesta història cronològica del muntatge l'any 1897 dels gegants de Sitges.
Haver arribat fins a aquesta fitxa de la peça del mes doncs és molt important. És important per la Festa Major en general i pels gegants vells en particular en aquest cas, perquè és una manera de posar en valor el patrimoni festiu que doncs, en poblacions, en viles com la nostra, doncs, han tingut i tenen un reconeixement més enllà del municipi. La Vinyet Panyella, directora del Consorci del Patrimoni, escriu el seu article L'imatgeria de la festa en les arts i el patrimoni, publicat al darrer número del Fogall, que actualment gaudim d'un corpus patrimonial, artístic i literari molt important, el qual s'inspira en la festa. Ella posa dos exemples, els quadres de Joaquim de Miró i el de Felip Masó, que tots els tenim al cap, són els dos quadres que representen la processó de Sant Bartomeu, i poemes com Trinitat, els de Trinitat Catasús o Salvador Soler i Forment, entre d'altres escriptors. Tot aquest patrimoni que ella doncs, explica en detall al seu article no el tindríem si no existís la font que l'ha inspirat i que no és res més que doncs, els gegants, el drac, els diables, els balls populars i els parlaments i versos d'alguns d'aquests balls. Per tant, allò que ha esdevingut patrimonial, aquestes obres d'art i aquestes obres literàries, s'han inspirat en unes fonts que també hem de considerar a dia d'avui patrimonials, és a dir, nostres. D'aquí ve que s'hagi elaborat aquest any un projecte tan ambiciós com el Centre d'Interpretació de la Festa. Si no s'hagués vetllat des de fa molts anys per tot aquest patrimoni de cultura popular que tenim, no hauríem arribat a plantejar-nos i a dur a terme un projecte tan ambiciós com aquest centre d'interpretació. Els gegants vells són un exemple de tot això. Ho veurem ara amb l'explicació de la peça del mes. I són uns gegants que estan a nivell d'altres que també es consideren patrimonials al país, com puguin ser doncs, els de l'Arbós, els de Berga, els de Cardona, Montblanc, Mataró, Reus, tres parelles de Reus, Tarragona, Terrassa, Vilafranca o dues parelles de Barcelona. És a dir, els nostres gegants estarien pràcticament al mateix nivell que aquests gegants que us he citat ara. Els gegants vells són de l'any 1897. L'estiu d'aquell any, el mes de juny, l'Ajuntament, aleshores presidit per Miquel Ribas Llopis, va tenir la iniciativa d'arreglar els gegants que llavors tenia Sitges, els quals es trobaven en mal estat de conservació. Per mirar de trobar la millor manera d'arreglar-los, va convocar una comissió de senyores, la qual tindria la responsabilitat de coordinar aquesta restauració. Aquesta comissió de senyores va avisar un artista barceloní, Eusebi Vidal, que tenia un taller a Barcelona de confecció de decorats per a obres de teatre o per figures de cartró pedra, el qual havia de valorar quina era la millor manera de restaurar els gegants que hi havia a Sitges aleshores, que eren uns gegants moros, i ell va desestimar la reparació d'aquests gegants i va aconsellar que el millor era fer-ne una parella nova. Aquesta decisió es va allargar pràcticament fins a finals de juny. Per tant, a principis de juliol, aquesta comissió de senyores va començar l'elaboració dels nous gegants. Aquesta comissió estava formada per Josepa Mestre de Ribes, Francesca Selva de Llopis, Salvadora Fonda del Mau, Josepa Mestre de Miravent, Josepa Forment de Soler, Dolors Vidal, Dolors Llopis, vídua de Carol, Josepa Sunyer de Virella i Eladia Masó de Julià. Aquesta comissió va encarregar la construcció dels nous gegants, assessorada per Eusebi Vidal, a Lluís Labarta, que va ser l'encarregat de fer els figurins, que ara mateix els veurem, Santa Liestra, que era una botiga de Barcelona dedicada a la confecció de vestuari, la roba per fer aquests gegants va venir de la casa Baldomero Sallarès, la casa Solà, també de Barcelona, es va encarregar de l'ornamentació i els brodats dels gegants, i quan els gegants van venir a Sitges, de la fusteria, de tot el que era la fusteria dels nous gegants, se'n va encarregar Joan Marçal i Brunet. Els bustos dels gegants foren construïts per J. Escales o Escalé, ha sortit el nom en les dues formes, que estaria vinculat aleshores a l'Ingenio de Barcelona, un taller especialitzat en la confecció de gegants i capgrossos. Aquesta comissió va recaptar fons per subscripció popular, també va haver una aportació de l'Ajuntament, perquè cobria els costos bastant elevats aleshores per fer uns gegants nous. Per què es va triar Lluís Labarta i no qualsevol altra persona? Segurament perquè en aquells moments Labarta tenia ja un prestigi com a dibuixant de figurins per obres de teatre, també per vestits militars, i també ja era un cartellista molt reconegut dins dels àmbits artístics de Barcelona, i a més havia participat a les dues anteriors festes modernistes que s'havien fet a Sitges. A la tercera festa modernista ell va participar en la cercavila que es va fer des de l'estació fins al Cau Ferrat per portar els grecos, i d'aquesta cercavila ell va dibuixar aquest dibuix que veiem aquí a dalt a l'esquerra, en el qual es veuen els quadres i els diferents personatges que van participar en aquesta processó, i es va dibuixar ell mateix a cavall, que és aquest que porta amb barba i bombí, també com a participant de la rua, d'aquesta rua o cercavila. Labarta també era aficionat als ferros, a l'art de la forja, va il·lustrar un llibre sobre forja molt reconegut en el seu moment, i sembla ser que també va participar juntament amb Santiago Rusiñol amb el que seria doncs, el plantejament del Cau Ferrat pel que fa als ferros vells. A més, el mateix any, l'any 97, la Barta va dibuixar els figurins de l'òpera La Fada, que es va representar a l'hivern de 1897, i segons la doctora Isabel Coll, per la coincidència de dates, podria ser que l'èxit de l'òpera i el fet de que la Barta doncs, hagués fet els figurins i estés per aquí, doncs s'hauria pensat en ell per realitzar el disseny dels nous gegants. Aquest és els figurins que la Barta va dibuixar. Com veieu, s'assemblen als vestits dels gegants, però no són del tot ben bé iguals. Podria ser que dels figurins que va fer ell, el que es va fer després, hi hagués algunes variacions, però sí que, com veurem després, en el moment en què es van vestir els gegants entre el 22 i el 23 d'agost de 1897, ja es va veure que pesarien massa per poder sortir al carrer. Llavors ja d'entrada se'ls va treure algunes parts dels seus vestits perquè es poguessin portar. Per tant, ja abans de començar ja podia haver hagut algunes variacions entre aquest disseny i el que realment va sortir al carrer. Quan van sortir al carrer, l'acceptació popular no va ser massa bona. A vegades, no és que ens queixem, però diem que en temes de festa major els sitgetans som una mica refotuts i tendim a criticar més que no pas a reconèixer les accions que es duen a terme. No? Doncs 100 anys abans, ja, o fa 100 i pico d'anys, ja era igual. O sigui, ja deu ser una virtut o un defecte nostre. I tant a la Voz de Sitges com a l'Eco ja va haver unes reaccions que amb els nous gegants no van ser gaire favorables. Després s'han convertit en una icona i bueno, pels nostres gegants donaríem un braç. Però llavors a la Voz de Sitges del 22 d'agost ja R. Font ja va escriure un plany pels gegants vells, doncs una mica reclamant que doncs, es va fer poc per ells i que en aquell moment s'arraconaven per ja que no sortissin més, i a més doncs, se'ls oblidava en un magatzem i ja no els veuríem mai més, i pobrets que hem perdut uns gegants que ens estimaven molt, no? I després a l'Eco de Sitges del 29 d'agost, el que va en certa manera va valorar una mica la festa major, doncs ja va posar de manifest l'inquietud que hi havia a la vila pocs dies abans de la festa major, perquè els gegants no acabaven d'arribar. S'havia anunciat a bombo i platillo que hi hauria uns gegants nous, hi havia certa inquietud, i després també no va acabar d'agradar l'aspecte de la geganta, que es podia millorar molt. En canvi, doncs el del gegant sí que va agradar més. Deia que hi havia alguns defectes que s'haurien de polir i que bueno, l'Eco estava convençut que aquests defectes s'arreglarien. De fet, va ser així, perquè com veurem, aquests gegants es van fer molt, molt de pressa. O sigui, pensem que gairebé en un mes es van construir una parella de gegants. O sigui, és molt de pressa. Aquí us he posat unes fotos de les més antigues que hi ha actualment dels gegants, on es pot veure els vestits que duien. El de la geganta potser s'acosta més al disseny de la Barta, però en canvi el del gegant doncs és bastant diferent. Sí que conserva tres elements, que després ja entraré en aquests elements, com són el ceptre, la corona i l'espasa, però el vestit ja veiem que almenys el del gegant és més senzill. Precisament amb aquest tema de l'acceptació popular, hi ha la sospita, però de fet s'ha acabat corroborant, que els bustos dels gegants no es van fer expressament pels gegants de Sitges, sinó que s'haurien aprofitat uns de ja fets. Pensem que fer uns originals d'uns bustos que segurament es feien de fang, assecar-se d'aquests bustos, treure uns motlles i després uns contramotlles per fer uns gegants, en un mes no es fa això. I almenys hi ha dues parelles de gegants localitzades. Aquesta feina de localització l'hem d'agrair a l'Eloi Miralles, un folclorista vilafranquí apassionat del món dels gegants, i que l'any 97 va escriure un article a la Xarmada sobre aquests, ell en diu, bessons dels gegants, i que almenys fins ara, segons ell, coneguts ja els gegants del castell de Santa Florentina de Canet de Mar, que són uns gegants que s'haurien construït a principis del segle XX, per tant, tampoc serien els bustos originals d'aquests gegants, sinó que aquests gegants ja s'haurien tret d'uns de ja fets. D'aquests bustos, l'any a mitjans dels 90 es van restaurar els de Canet de Mar amb la voluntat de sortir al carrer, però no van acabar sortint al carrer, i després n'hi ha dos, els que actualment estan, esperem que no hagi pres mal ningú, estan a Sant Quintí de Mediona. Sí. Doncs, com us deia, aquesta segona de parella de gegants actualment està a Sant Quintí de Mediona, són els gegants de Can Gili, i que anteriorment havien sigut els gegants vells d'Igualada. Fins a mitjans dels 40, aquests gegants van sortir a Igualada, després se'n van construir uns de nous i van passar a Sant Quintí de Mediona. Si ens hi fixem una mica, s'assemblen, sobretot al gegant més que a la geganta, no porta la barba característica, però sí que per les faccions doncs veiem que s'assemblen massa. No estan proporcionats, això encara ho dificulta més, o sigui, els caps es veuen massa grossos, però sí, sembla ser que els bustos són els mateixos de les tres parelles, els de Sitges, els de Canet i els de Sant Quintí. Vull aturar-me una mica amb la representativitat dels personatges. La comissió de senyores, assessorada o no pels constructors dels gegants, ja va posar de manifest que volien representar la figura de Jaume I el Conqueridor i una dama de la seva època. Per tant, penso, reivindico des d'aquí que entre tots, i sobretot doncs, els responsables del patrimoni folclòric local, reivindicar una mica aquesta identificació. És a dir, tenim un gegant que representa un personatge històric, que és Jaume I el Conqueridor. I això potser no ho tenim prou present, i bueno, estaria bé doncs, que ja comencés a sonar que aquest gegant és aquest personatge. Us he posat dos representacions iconogràfiques de Jaume I, sobretot amb la més petita. Es veu perfectament que porta el ceptre, l'espasa de guerrer i la corona comtal. La corona comtal de la corona catalana-aragonesa i l'escut de Catalunya, o sigui, les quatre barres. La Barta incorpora aquests elements al gegant. O sigui, amb aquesta foto que teniu al costat, que és de l'any 1902, a la Festa Major de Barcelona, es veuen perfectament aquests tres elements: l'espasa, el ceptre i les quatre barres al ceptre. I després la corona comtal, que té aquesta forma peculiar, que el gegant va portar durant molts anys una corona comtal. Actualment porta una corona que seria més reial. Per tant, des d'aquí, els geganters que pugui haver, els faig una crida, perquè potser estaria bé, ara que els tenim doncs ja catalogats patrimonialment, doncs si es pot recuperar aquesta corona comtal que li acabaria de donar aquesta representativitat del personatge de Jaume I, el Conqueridor. Com és que tenim uns gegants que no són moros si els gegants anteriors eren moros? O sigui, la comissió de senyores no va agafar i va dir, com que tenim uns gegants moros, continuem i en fem uns de nous, però moros també. Sembla ser que una explicació, aquesta explicació la dona Joan Amades. Les argumentacions d'Amades sempre les hem de posar una mica entre cometes, però bueno, aquesta podria tenir certa versemblança, perquè altres folcloristes posteriors doncs, també li donen certa rellevància, no? Al final del segle XIX la cultura popular es comença a reivindicar com a element identificador de la pàtria, de Catalunya com a ens nacional. I tota aquesta reivindicació ve donada pels moviments excursionistes i associatius que comencen a promoure la cultura catalana a capes socials que fins aleshores havien estat al marge del que seria la cultura en majúscules. I aquest moviment, aquesta sensibilitat a recuperar referents culturals, històrics, propis de la cultura, hagués fet que molts gegants que es començaven a construir a l'època ja no agafessin l'estètica àrab o mora, sinó que doncs, ja comencessin a fer personatges del país o almenys d'estètica medieval. Fins aleshores, els gegants moros es diu que es feien amb aquesta voluntat arrel de l'abolició, del sentiment de pàtria que va haver després de la guerra d'Àfrica a finals dels anys 50 del segle XIX, el qual havia hagut un moment d'eufòria nacional, i com escarni doncs, els àrabs, molts gegants haurien tingut aquesta fesomia precisament per això, perquè antigament els gegants no tenien la solemnitat que tenen ara o que tenen des de fa 100 anys, sinó que eren més un element més doncs com de satirització d'alguna cosa. I els gegants moros doncs, podrien tenir aquesta connotació. Vull fer esment també dels lligat amb la figura de Jaume I amb els noms dels gegants. A nivell popular, els gegants vells doncs, se'ls anomena Bartomeu, Montserrat o Tecla, o a vegades Jordi, Maria Rosa, com s'anomenen els nous, però aquests són noms populars, o sigui, hem de tenir-ho present això i evitar oficialitzar aquests noms, perquè doncs no, almenys que jo sàpiga, no hi ha hagut mai un bateig oficial dels gegants. Per tant, són Jaume I i una dama sense identificar, o sigui, no té nom ni res de la seva època. Està bé que li diem el nom popular que vulguem, ara ja està totalment interioritzat, Bartomeu, Tecla, Jordi, Maria Rosa, però bueno, a vegades, per exemple, amb un llibre de gegants bastant complet que es va publicar a principis dels anys 80 d'aquest segle, del segle passat ja, del segle XX, però els noms dels gegants de Sitges són Jordi i Maria Rosa. Clar, aquí ja, en certa manera, distorsionem una mica també la història dels propis gegants, no? Després també se'ls anomena els gegants cristians. A veure, clar, en el moment que van sortir els gegants moros, com que uns eren moros, els altres són cristians, però d'això fa 4 dies, com qui diu. Però clar, també a nivell popular se'ls diu els gegants cristians per diferenciar-los dels moros. Però també, per mi, trobo que és més adient, o té més, fins i tot més solera, els vells i els nous, ja que tenim dues parelles dels mateixos gegants, doncs tenim els vells, que ja no surten o surten en comptades ocasions, i els nous, que són doncs, els que habitualment veiem al carrer. També aquesta bueno, diferència entre vells i nous també dona peu a explicar-ho, perquè els hi dieu gegants nous. Cristians, bueno, òbviament, doncs, Bueno, seran cristians, no ho sabem, potser són ateus, però, bueno. I després també, però això ja és més delicat, els geganters aquí potser se'm tiraran a la jugular, gegants de la vila. A veure, gegants de la vila ho són tots, perquè la representació la fan tots. O sigui, els gegants americanos també són gegants de la vila, o no. O sigui, no representen a la vila, són de la vila. A més són, de, entre cometes, propietat del poble. Per tant, també són gegants de la vila. O sigui, i els gegants moros són d'una entitat privada, és a dir, aquí ja hi hauria més discussió, perquè són privats, això ho sabem tots, però també, quan surten a fora, representen a la vila. Per tant, gegants de la vila està molt, molt interioritzat, però bueno, des d'aquí jo reivindico el nom de gegants vells i gegants nous, que per mi és el més adient. Però bueno, sortiré d'aquest jardí on m'he posat, però bueno, jo crec que després, si voleu, podem fer un torn de preguntes i de paraules i podem discutir-ho. Els vestits originals dels gegants, més o menys, com veieu a la primera foto, són aquests. Abans de que algú digui res, aquest, la foto en color, és el gegant nou i és l'espasa del gegant nou, ja ho sé. Però la vaig fer a correcuit aquesta festa major perquè volia fer especial esment de l'espasa del gegant, perquè és l'espasa d'un guerrer àrab, això, bueno, ho va explicar molt bé la Isabel Coll al seu quadern, que la Barta ja va pensar en fer l'espasa d'un guerrer àrab, no d'un guerrer català o de la corona catalano-aragonesa, que seria molt més austera, en certa manera, doncs, com a senyal de derrota dels àrabs a les guerres medievals, perquè de fet els guerrers el que feien era emportar-se l'espasa de l'enemic vençut com a trofeu de victòria. I l'espasa del gegant és una espasa àrab precisament per simbolitzar això. I, bueno, és l'espasa del gegant nou, però bueno, pràcticament, si no és igual, és molt semblant. Aquesta és la primera, pràcticament els primers vestits dels gegants que vam... Sobretot, el gegant no ha canviat tant, la geganta ja anireu veient que ha canviat més, com vaig de temps, de vestit, però el gegant molt poc. Aquí, si us hi fixeu, a la foto aquesta d'aquí, la del mig, que es veu aquesta forma de la corona comtal, que és les no sé com es diu tècnicament, les punxes de la corona, lleugerament obertes cap enfora. Jo crec que si l'agafem i les obrim una mica, ja ho tenim solucionat. I aquest és l'aspecte que van tenir els primers anys. Aquesta és de l'any 2, que gràcies a la generositat del Joan Josep Roig en Coté, que és una persona que es desviu per la festa major i a més és això, molt generós i comparteix tota la informació que té, em va passar aquesta foto que és de l'any 1902 a la cercavila de gegants que es va fer amb motiu de les festes de la Mercè. I aquí no es veu molt bé, però al darrere de la primera geganta hi ha com un cartell on diu Sitges, davant de cada parella de gegants hi devia anar una mena de panó amb el nom de la població. I aquests són els gegants participant en aquella cercavila. La foto més gran, aquí ja hi ha un canvi, si us hi fixeu, el gegant ha canviat una mica d'aspecte, però no gaire, però la geganta ja porta un vestit diferent. Això ja ho veurem després, però aquí ha canviat el vestit, el gegant, per exemple, només porta bigoti, i aquesta foto, en principi, sembla ser que sigui més de l'any 29 que no pas de l'any 31. L'any 29 va haver l'exposició universal a Barcelona, es va estrenar el Poble Espanyol, aquesta foto és el Poble Espanyol, i es van fer diferents activitats de cultura popular catalana. Però ha sortit també datada l'any 31, per tant jo no em vull posicionar per una data o per l'altra, però sent el Poble Espanyol i, bueno, amb una... sembla ser una ocasió bastant especial, pot ser que sigui més l'any 29. I la de baix, també aquí ja veieu, no, els gegants no porten corona, això ja ho veurem després també, però l'any 31 o 32 que el gegant encara manté pràcticament la mateixa estètica, però la geganta també porta un vestit igual que el del 29, però ja en aquella època va canviar de vestit. Aquestes ja són després de la Guerra Civil, als anys 40. Veieu que la geganta aquí encara porta el mateix vestit que abans de la guerra, però a la foto del mig i després sembla que hi ha algunes diferències, almenys amb la part de sota d'aquesta mena de túnica o de cosa que porta damunt de la túnica. Aquests vestits són els que els gegants duran fins a l'any 55. Aquí veiem diferents fotografies de l'època. Aquí porta alguns afegits d'ermini, el gegant li ha canviat també el cinturó que porta també, però la geganta encara manté el mateix vestit que pràcticament després de la Guerra Civil. I la foto, l'última, és l'any 52, que és a Sant Pere de Ribes, que curiosament la geganta porta un mocador lligat al cap, o sigui, no, ni corona ni res, o sigui, surt totalment, no sé el motiu. Aquesta foto és del bateig de l'estrena dels gegants de Sant Pere de Ribes, que els gegants de Sitges, els de Vilanova també, i no recordo d'on, en van ser els padrins. I aquestes són unes fotografies en color que les hem d'agrair a l'Àngels Bartés i Busom, que abans de la festa major les va penjar al Facebook, i quan les vaig veure li vaig demanar si avui doncs us les podia ensenyar, em va dir que cap problema, on doncs es poden veure els en color els com eren els vestits dels gegants pràcticament dels últims anys. Això ha de ser principis dels 50, entre els 50 i els 55. Veiem que el gegant porta un vestit d'un color blau, un blau intens, i la capa vermella, com veiem a la foto després. I després la geganta porta la túnica, que seria com un color rosat salmó, i la peça del damunt, aquest color ocre, i el cinto vermell. Em fa molta il·lusió poder ensenyar aquestes fotos, perquè feia temps que anava darrere de fotos amb color, i doncs mira, les xarxes socials doncs van bé per aquestes coses. Aquests vestits, com us deia abans, van sortir fins l'any 55. Aleshores ja el desgast que havien doncs patit era considerable. L'any 25 van estrenar vestits que els van fer Emília Carbonell i Rosita Mestres Varell. Aquests vestits serien els que més o menys haurien sortit fins als anys 40, i després sembla ser que alguna variació es va fer, però el desgast dels vestits dels gegants doncs va recomanar la elaboració d'uns vestits nous. Aquesta iniciativa es va fer quan Samuel Barrachina era president de la Comissió de Festes, i la confecció dels vestits es va encarregar a la botiga de roba, la Maragda de Sitges, i Josepa Robert va dirigir doncs l'equip de modistes que va confeccionar aquests vestits. Per què se'ls va encarregar a Artur Carbonell? En aquells moments Artur Carbonell ja havia viatjat a París, ja havia entrat en contacte amb el món del teatre, i tot i que era un pintor reconegut, ja a nivell de la direcció i la realització d'obres de teatre i dels mateixos figurins per les obres de teatre, ja va fer que tingués certa anomenada dins d'aquest àmbit del teatre. Això segurament va fer que es pensés en ell, com en el seu moment es va pensar en la Barta, per poder dissenyar uns vestits nous pels gegants. Aquests vestits són els que veieu en aquesta foto. Aquesta foto és molt posterior, és dels anys 60, finals dels 60, però llavors encara conservaven l'aspecte de l'any 55. Veieu que el gegant porta doncs, una túnica d'un color gris clar amb brodats del mateix to, una mica més fort o més clar, que li feien doncs, aquestes aigües, la capa de color vellut, color granatós o ciclamen, i el cinturó i les canelleres vermelles i grogues. Amb fons vermelles i grogues, negres i grogues, que és bueno, pràcticament l'estètica que ha arribat fins a l'actualitat, com veurem després. Els elements principals es van respectar dels gegants originals, és a dir, el ceptre, l'espasa i la corona, en el cas del gegant, es van continuar amb els nous vestits, i es va confeccionar una medalla expressament per aquesta estrena dels vestits, que és aquesta medalla, encara la porta actualment, que si us hi fixeu és aquesta que penja amb una cinta blanca del coll, i l'altra més petita que porta aquí al costat és la medalla d'uns dels dos premis que va guanyar, no recordo si és l'any 2 o l'any 20, però a les festes de la Mercè es van convocar uns concursos de gegants, i l'any 2 els gegants van guanyar per la millor presència, la millor presència, o sigui, els gegants en si com a parella de gegants, i l'any 20 per la millor ballada de gegants, i una d'aquestes medalles doncs, la porta penjada. La geganta portava molts més, com veieu, porta molts més complements que el gegant, o sigui, porta aquest vestit lila rosat amb aquest coll i estora de color negre, amb les flors groguenques i aquesta sanefa central del mateix color o color semblant a la capa del gegant, amb unes flors blanques, les mànigues de targalfí, o sigui, igual que va fer la Barta en el seu moment, Artur Carbonell va fer molt més ornamentat el vestit de la geganta que el del gegant. Aquests gegants, doncs, amb aquests els gegants vells van portar aquests vestits fins pràcticament doncs, van desaparèixer durant una temporada l'any 75 quan es van construir els gegants nous. Aquí us he posat unes quantes fotos dels gegants vells els primers anys. Aquí els veiem amb una concentració que hi va haver a Sitges l'any 55, on hi ha també els gegants de Vilanova, els de l'Arbós. Aquesta és la processó de Corpus dels anys 60, i aquesta és l'any 56, que sembla que sigui a la Rambla de Barcelona, però no s'identifica molt bé. I aquest és l'últim o l'últim vestit que es va confeccionar als gegants vells. Després explicaré exactament el motiu, ara només ensenyeixo els vestits. I aquests vestits es van fer l'any 81, un cop es van recuperar. Després us explicaré el motiu de per què es van recuperar. Aquests vestits veieu que són diferents a l'estil dels que va fer Artur Carbonell, però aquests vestits es van inspirar en unes vidrieres que hi havia al Bar Oliva, on hi havia els gegants, i a iniciativa dels geganters Llorenç Baqués i Josep Ventura Pujol a través d'aquestes vidrieres es va confeccionar uns vestits pels gegants vells. Es van fer perquè s'havien recuperat, perquè l'any 75 amb la construcció dels gegants nous aquests gegants van passar un període d'exili, després ja entrarem això, i l'any 81 van tornar a sortir al carrer amb aquests vestits que veiem, doncs, bueno, que són força diferents. Els van portar alguns anys, a vegades els han combinat amb els altres vestits o els treien per Corpus, però bueno, ara pràcticament em sembla que ja estan totalment en desús. Els gegants vells durant tota la seva història han tingut molts modificacions, millores, arranjaments. No els he recollit tots perquè, òbviament, uns gegants tenen reparacions constants. A vegades són petites intervencions, doncs, per motius de caigudes, per deteriorament, desgast de vestits, però sí que han tingut tres moments importants que han afectat, diguéssim, han representat unes intervencions importants. Una és l'any 75, 1975, amb la construcció dels gegants nous, que són aquests. Aleshores, aquell any ja estaven molt malmesos, els gegants vells tenien doncs gairebé 100 anys, o sigui, tenien ja moltes festes majors, moltes sortides al damunt, i la Frederic Montornès i Pino, aleshores president de la Comissió de Festes, doncs va emprendre la iniciativa de construir una rèplica dels gegants. Aquesta rèplica es va fer a l'Ingenio a partir dels gegants vells i es va mirar de que fossin pràcticament iguals, que no ho són, després veurem les diferències, si n'hi ha més els gegantes m'ajudaran. I es va construir aquesta parella de gegants, que és la que veieu aquí. Aquestes són fotos bastant recents, però bueno, no hi ha hagut canvi des de l'any 75. Els que veieu a l'esquerra són els vestits que es van fer, si no aquests, uns d'iguals, l'any 75. Es va agafar el model del disseny de l'Artur Carbonell i es va fer igual pels gegants nous. L'únic que el vestit, o sigui, la túnica del gegant i de la geganta són diferents. El del gegant vell era gris i aquest va passar a ser verd, i el de la geganta, que era rosa lila, va passar a tenir aquest color magenta lilós. Però pràcticament la capa, l'estora, les canelleres, tot era igual. Es van confeccionar una espasa, un ceptre i una corona pel gegant nou. La corona, com també veieu, era una mica diferent. Es va construir una corona per la geganta, que la geganta abans duia diadema o també duia una mitena que li recollia tot el cabell. I aquest, la foto de la dreta, és l'aspecte actual dels gegants nous, que són els que, bueno, doncs veiem per la Festa Major o per Corpus. Aquests vestits em sembla que no tenen massa anys, i bé, pràcticament ja fa uns quants anys que surten amb aquests vestits. Si no és així, doncs ja em corregiran els geganters. L'any 81, com heu vist abans, es van fer aquests vestits nous, i com us deia, es van fer perquè s'havien recuperat els gegants vells. Llorenç Baqués i Josep Ventura Pujol, que van encarregar aquells vestits, ho van fer perquè van recuperar els bustos dels gegants, que segurament arrel de fer els nous van quedar arraconats a un magatzem municipal i van restar en l'oblit, plens de pols, taranyines, i amb aquest magatzem s'hi van passar fins que aquests geganters els van recuperar. Aquest magatzem era on ara hi ha l'Arxiu Històric Municipal. Gràcies a la col·laboració de botigues de Sitges, de particulars, doncs aquests gegants es van poder fer una restauració, bueno, en aquell moment prou important perquè poguessin tornar a sortir al carrer. No en sé el motiu, potser en Llorenç, que està aquí, ens el podrà dir. No van portar els vestits que havien portat fins a l'any 75, sinó que doncs, se'ls van fer expressament aquests vestits perquè poguessin tornar a sortir al carrer. L'any 81, com us deia abans, surten al carrer, i a partir de llavors les seves sortides són esporàdiques. És més fàcil que els veiem per Corpus que per Festa Major, i sobretot en ocasions especials, amb sortides on hi ha trobades de gegants patrimonials. Són uns gegants que pesen molt. Una de les maneres de diferenciar els vells dels nous és veure la forma de ballar, perquè bueno, el pes és bastant més gran i per això segurament doncs, surten més per corpus perquè no cal, fer-los ballar tant. L'última gran restauració que es va fer dels gegants va ser l'any 97 amb motiu del seu centenari. Aquell any Josep Pasqual, tots el coneixem perquè doncs, és el restaurador del Consorci del Patrimoni i a més ha restaurat el drac i també ha fet intervencions als gegants americanos, va fer una intervenció a fons als gegants, al cap, a les mans, als bustos, la corona, la diadema, pràcticament tots els elements dels gegants es van restaurar i també se'ls van fer uns vestits especials a imitació dels que va fer Artur Carbonell per recuperar una mica almenys l'aspecte, si bé no va poder ser de 1897, doncs els de 1955. Avui tenim el privilegi de tenir-los aquí fora, per tant, doncs, quan sortim els podem veure, però aquest és l'aspecte actual que tenen els gegants, que pràcticament, que jo sàpiga, sempre que surten amb aquests vestits. Veig que hi ha diferències amb la capa, que se li ha afegit algun rivet, l'escut de les quatre barres que duia el vestit de 1981 el porta aquí al braç, però bueno, a part d'aquestes variacions, doncs aquest és l'aspecte dels gegants vells actuals. He volgut incloure algunes curiositats, anècdotes, són moltes, amb 100 i escaig anys d'història dels gegants vells, però bueno, n'hi ha algunes que són especialment recordades per tots, o per la gent més gran, per la gent més jove també, perquè s'ha anat transmetent de generació en generació, com és doncs, l'anècdota d'en Mestret, el Silvestre Mestres, que ell tot sol va portar els gegants a la primera sortida perquè doncs, cap dels geganters que havien portat els gegants moros antics es va veure en cor d'aixecar-los i ell sol doncs, va fer la primera sortida dels gegants des de la plaça de l'Ajuntament fins al que ara és el pont de l'Oasis que creua la via. Aquell any allà es va inaugurar un grup de cases per obrers. Doncs amb aquella inauguració els gegants hi feien acte de presència, doncs aquest geganter va agafar el gegant, el va portar fins al cap de la vila, va tornar a la plaça de l'Ajuntament, va agafar la geganta, el va portar fins al cap de la vila, i així la proesa d'en Mestret, doncs bueno, tal com diríem ara, va picar als geganters dels altres gegants i si no va ser aquella festa major de seguida, doncs ja altres geganters ja es van afegir i es va tornar a formar una colla per portar els gegants. Com us deia abans, han guanyat dos premis, dues medalles, una a l'any 2 pel vestuari, una medalla de plata, i l'altra l'any 20 una medalla a la millor ballada de gegants. Les dues amb motiu de la Festa Major de Barcelona. També els gegants no s'han escapat de les vicissituds històriques que doncs, hem tingut. L'any 31 van sortir sense corona a motiu de la proclamació de la República. Aquí no es veu gaire bé la foto, però si recordeu aquella d'abans es veu molt més clar. Ni el gegant ni la geganta van sortir amb corona. No van ser els únics. Arreu del país això es va fer i alguns gegants que es construïen en aquell moment ja no es feien uns reis, sinó que ja es van introduir altres personatges. I l'altra foto és de l'any 39. Hi ha qui diu que és la festa major, hi ha qui diu que és una festa que es va fer amb motiu de l'alliberació de Sitges. Bueno, cada població va fer una festa de l'alliberació aleshores, doncs apareix aquesta foto relacionada amb els dos esdeveniments, però bueno, aquí veiem el gegant que surt sense barba i sembla que porti com un bigotet típic de l'estètica franquista. Pensem que és com a torna del gest de l'any 31. Amb l'estètica dels gegants també es recorda molt la figura del dandi, el Francesc Esplugues, que durant molts anys doncs, l'havia pentinat, i doncs, molta gent se'n recorda de que ell l'havia pentinat i que a més era una de les bueno, dels incentius de l'arribada de la Festa Major, que era el pentinat de la geganta. Després, durant molts anys també, i encara actualment ho fan, la Carmen Merlos i l'Asun Montaner doncs, són les que han recollit el relleu del dandi, i també doncs, bueno, cada any s'espera a veure com serà el pentinat de la geganta, per criticar-la o per reconèixer la feina feta. Volia parlar també dels geganters, però és un tema molt delicat perquè òbviament han passat molts geganters pels gegants vells, i clar, ara ni puc dir-los tots, i també doncs, seria lleig dir-ne uns quants, i perquè uns sí i uns no, però potser sí que citaré doncs, almenys bastants dels que van ser els primers geganters o els geganters dels primers anys, que van ser doncs, a part d'en Mestret, en Magí Oliver Fornes, del Catllà, en Josep Milà Mirament, en Papí Tomàs Grandiri, en Joaquim Comas Paulí, que tenia el malnom d'en Quim de la Geganta o del Gegant, en Josep Ferret Masquer, en Mingo d'Ammet, en Domingo Mata Soler, el Salvador Urgellés. Després s'hi van afegir altres, com el Pensito Mirabent, de Calaixut, o en l'Antoni d'Olivella o de la Plana. Després, a partir de l'any 39, ja dins de la memòria històrica, doncs hi ha tot el que és la nissaga dels Vaquers, en Pau Figa, els Duran, els Rayo, ja són geganters que doncs, en certa manera han quedat fixats dins de la nostra memòria. A la colla n'hi havia molts més, sobretot l'Antoni Parra, que a partir de mitjans dels anys 50 és, diguéssim, l'alma, l'ànima dels gegants vells. Després el Manel Berlant, Betes, Lluís Lago, Curro Sáez, i aquests ja venen més cap aquí, Llorenç Vaquers, Josep Pujol, bé, n'hi hauria molts, però alguns doncs, han quedat més fixats a la nostra memòria, però bueno, tots mereixen doncs, el nostre reconeixement per haver doncs, portat els gegants vells, no? Diferències ja per acabar entre vells i nous. Jo, a partir d'aquesta foto que va la mare de bé, els geganters em podran ajudar. Una és la manera de ballar, o sigui, si els veieu una mica encartronats segurament són els vells, si van més airosos podem dir que són els nous. Si us fixeu amb la cara del gegant, a part de la posició del bigoti i de la forma de la barba, poca variació hi ha, sí que la corona és diferent, però si us hi fixeu, jo diria que la corona del vell li posen el nou quan surt, perquè aquesta corona així més ampla, més, no la tinc molt vista, però la corona també és una diferència. En el cas de la geganta, la diferència és molt més gran. La geganta vella té la cara més rodona, el coll més ample, la geganta vella té el cap una mica tort, bueno, la cara una mica torta, la posició no és cap defecte, però té més moviment que la geganta nova, que és més esterilitzada, o més simètrica. I després la posició de la mà, si us hi fixeu, aquí ho veiem amb el gegant vell, és diferent, o sigui, té la mà, diguéssim, així, i el gegant nou la porta així, que així potser és com més l'hem vist, però... I després un detall que me n'he donat de fa poc, però aquest és definitiu, és la posició del dit de la mà. El gegant nou el té cap avall, inclinat, i el gegant vell el té cap amunt. O sigui, veieu, aquí com és diferent el dit de la mà. Vull dir, això, doncs ja, allò per quedar bé, doncs si recordem aquestes nocions bàsiques, podem... I ja per últim, per acabar, us he posat una sèrie amb tots els vestits, o més o menys les estètiques de vestits, doncs, que els gegants vells han tingut des del 1899 o finals del segle XIX. Aquesta és de l'any 1902, però era els que estan ben posats i permetia veure'ls bé, fins als anys 40, aquests que portarien des dels anys 20 fins als anys 40, l'any 55, passaria fins als 75, aquests dels 80 i els últims. I bé, fins aquí la meva intervenció. Si voleu fer algun comentari, alguna pregunta o alguna aportació, doncs estarem encantats, i si no, doncs per part meva ja està.
Un minut passa d'un quart de 12. Hem mantingut la conferència íntegra, per bé que en alguns moments, com han pogut escoltar, a Miqui Marçal feia referència a fotografies, a imatges, però com que moltes d'aquestes imatges també estan a la memòria de molts, aquesta imatge del gegant sense corona, per exemple, d'altres semblants...
A Ràdio Maricel, a cel obert.
Deia, altres semblants d'èpoques històriques, especialment significades, hem preferit, doncs, deixar la conferència en la seva integritat. La trobaran en el nostre web www.radiomaricel.cat a partir del migdia amb una fotografia de les fotografies que ha publicat el Consorci del Patrimoni als Museus de Sitges, precisament amb la imatge de la parella de gegants centenaris que van anar de l'escorxador fins al pati del Miramar i després, de nou, a ser guardats. Tot això passava el divendres 29 d'agost, l'activitat de la peça del mes del Consorci del Patrimoni dedicada als gegants de Sitges. 11 i 17 minuts.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
I 18 minuts, diverses coses a tots aquells que pinten per vocació o pinten per professió. El Club de Tast organitza el primer concurs de pintura ràpida per aficionats i professionals. Es poden apuntar la data 6 de setembre, aquest dissabte 6 de setembre. Els participants portaran la seva tela preparada, que segellarà entre les 9 i les 11 del matí al restaurant Cal Pinxo, al passeig de la Ribera número 5. O sigui, tots aquells que vulguin participar en un concurs porten la seva tela perquè se la segellin entre les 9 i les 11 del matí al restaurant Cal Pinxo. La inscripció és de 15 euros. Les obres s'entregaran a les 6 de la tarda a la Galeria d'Art Àgora 3 a la plaça de la Fregata. La temàtica serà general de qualsevol racó de Sitges, o sigui que tenen tot el dia per poder pintar qualsevol racó de Sitges. Primer premi, 1.000 euros. Segon premi, un cap de setmana de dues nits a l'Hotel Estela Barcelona. Tercer premi, un sopar per a dues persones a qualsevol restaurant dels membres del Club de Tast. I els 50 finalistes tindran les seves obres exposades als restaurants del Club de Tast. O sigui que paga la pena. Si sou pintors, vocacionals, aficionats o professionals, aquesta és la vostra. 6 de setembre, concurs de pintura ràpida que organitza el Club de Tast de Sitges. Primer premi, 1.000 euros. I continuem recordant que hi ha un concurs obert, que és el primer concurs de fotografia de festa major que organitza la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans. Hi ha temps fins al 16 de setembre, queden encara 15 dies per a aquells que tinguin intenció de presentar fotografies al concurs, poder-ho fer. Les fotografies s'han de presentar a l'oficina de la Regidoria de Tradicions, a la plaça de l'Ajuntament, a l'edifici Lola Anglada, entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies d'unes mides mínimes de 18x24 i han d'estar muntades sobre un suport rígid de 30x40. Primer premi del concurs de fotografia del grup d'estudis Sitgetan, 150 euros i un sopar per dues persones al restaurant La Salseta. I mentrestant l'agrupació de balls populars ha de buscar també qui serà el guanyador o la guanyadora del segon concurs fotogràfic de la Festa Major Instagram, de totes les fotografies de Festa Major que es van penjar a Instagram. I recordar que hi haurà una exposició que s'inaugurarà el 18 de setembre al local social de l'Ateneu amb les millors fotografies d'aquest concurs de Festa Major a Instagram. Tercera hora de programa. Ha estat també aquest un cap de setmana esportivament interessant perquè la Blanca ha començat ja la seva lliga i serà una lliga difícil. Ahir la Blanca, millor dit, abans d'ahir la Blanca va perdre per 0-3 davant l'Adam. Però Antoni Muñoz ens deia, serà una lliga molt difícil perquè el Barça ha perdut també, l'Espanyol també ha perdut, o sigui que equips d'entitats molt més grans que la Blanca Subur també han tingut un inici de lliga difícil. Per tant, tot acaba de començar, Blanca 0, Damm 3. El Sitges, que va jugar el seu darrer partit de pretemporada davant del Júnior, i va empatar 1-1, i el Sobrense, que va guanyar el Molanta per 2-1. Precisament escoltarem avui les declaracions d'en Josu després del partit d'ahir del Sobrense. Ens ho comentarà tot Antoni Muñoz en aquesta tercera hora que comencem d'aquí uns moments.